Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? El 0-1 d'ahir a Palamós deixa tantes lectures i tan positives que venen ganes d'estar-s'hi una bona estona després d'estar parlant malament tan emmerdats com portem tot l'any. Primera victòria del curs fora de casa, primera porteria a 0 lluny de la nova Creu Alta, primer cop que l'equip encadena dues victòries seguides i, com aquestes, unes quantes estadístiques més. Si anem als noms propis, és que tampoc sé per on començar. La lluita de Bladis, el saber fer de Carles Salvador, l'encert d'Abde, Raúl Baena matant el partit... Per cert, una altra dada, 4 debuts aquesta temporada concentrats ahir contra el Cornellà. Salvador, Abde Soto i un Baena que encara estava inèdit. Amb estones de molt bon futbol, amb moltes més ocasions que el Cornellà, que només va tenir la de Clau Mendes, això sí, va ser clamorosa, pobra tanca de publicitat, però per mi el més destacat d'ahir, més enllà de tot això... amb molt ofici, molt ofici. I no era fàcil, amb el risc de seguir despenjat i que s'escapés al Cornellà, amb la por a perdre el que ja tenies a la butxaca, el que ja tenies gairebé guanyat, amb els nervis de viure un final de partit amb un marcador tan ajustat, el saber fer, la maduresa de l'equip va ser total. Qui ens ho havia de dir fa res, fa tot just uns mesos, amb les mostres de tendresa que l'equip donava a cada pas que feia. Els arlequinats han escurçat en qüestió de 10 dies a la meitat l'escletxa respecte a la permanència, de 8 punts als 4 actuals. Però ja no és el què, és el com, el que esperança i el que ens fa pensar que, tot i la dificultat del repte, tot i seguir amb un bagatge clarament deficitari, malgrat seguir 4 punts per sota, aquest sí que és el camí.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, com gairebé sempre, la Beatriz Aguilar, amb ella arrenquem una nova setmana.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Real Madrid és el campió de la Supercopa d'Espanya de futbol masculí després de golejar 4-1 al Barcelona a Riad. La selecció espanyola ha tancat un amistós contra el Brasil el dia 26 de març al Bernabéu. El partit servirà per la lluita contra el racisme i la violència al futbol, segons ha comunicat la mateixa Federació Espanyola. El Dakar, Nani Roma, ha hagut d'abandonar per un problema mecànic, liderant la prova el nord-americà Ricky Brabec i a Carlos Sainz en motos i cotxes, respectivament, i l'atleta Agnès Chebet Ngetich, de Kènia, ha batut a València el rècord del món femení dels 10 quilòmetres, amb una marca espectacular de 28 minuts i 46 segons. I aquí a casa...
comenta la recepció.
Escoltarem el balanç d'Òscar Cano després de guanyar ahir el Cornellà a Palamós. També parlarem del Sabadell B, que s'ha deixat el nou Sardenya. El lideratge de la Lliga Elite tindrem handbol o waterpolo, entre d'altres qüestions.
L'actualitat de la primera ref.
Ramon Navarro, el president del Teruel, va morir ahir al matí. Les mostres de condolències de tota la categoria han anat succeint-se en les últimes hores. A més, David Andújar és nou fitxatge del nou líder de la Ponferradina. El defensa arriba al Toralín als 32 anys, procedent del Tianjin xinès. Pablo Martínez, central del Depor, pateix un traumatisme craneoencefàlic amb pèrdua de consciència i ha estat sotmès a proves mèdiques aquesta matinada, amb resultats, això sí, favorables. A Salamanca alerten dels perills de comprar entrades del Unionistes Barça per la Copa del Rei a preus desorbitats a la revenda. Van amb QR i, tot i comprar-ne, que ja seria il·legal, el venedor podria entrar abans amb el mateix codi i, per tant, anul·lar-la. se'n veuen per més de 200 euros. I atenció, per ser a partides d'aquesta setmana, Depor Ponferradina, l'equip del Bierzo tindrà gairebé 900 entrades disponibles pel sector visitant de Riazor.
La notícia curiosa.
Els aficionats del Reading fan suspendre el partit contra el Port Vale envaint el terreny de joc com a protesta per la gestió de la propietat del club anglès en mans xineses. De la Premier League han caigut a la League One, és a dir, la que seria la tercera divisió, i estan en places de descens per anar-se'n a quarta.
De quin partit no estarem pendents?
Del Bamako Joliba a 3 de 5 Premier de Mali.
I a les xarxes socials.
Tant com n'hem parlat de l'Ensilang Nacional en les èpoques de Juvenal o de Joanet més recent, ha començat la Copa Àfrica ja i ahir va haver sorpresa. Guinea Equatorial 1, Nigèria 1, deia Alberto Ejogo Wono, el sabadellenc, comentarista, exfutbolista del Sabadell, ahir a X. No sou conscients del que suposa que un equip amb la majoria de jugadors de segona i tercera divisió empati contra la Nigèria d'Oshimen, d'Iwobi o de Lukman, entre d'altres. Diu Alberto Jogo, és una bogeria.
Avui celebra el seu aniversari
l'exatleta de la ciutat, Anna Maria Pinero.
L'enquesta.
I acabem preguntant qui va ser el millor arlequinat ahir a Palamós, amb diferents opcions. Molta gent, per exemple, apostant per Vladis, també per Abde, per Carles Salvador. Vaja, com sempre, un tuit, una piulada a X amb el hashtag MVP946 i fins les dues podeu dir-hi la vostra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som i va, entrem en matèria. Avui m'he assabentat de l'arribar a la ràdio, no ho sabia. Diuen que és el Blue Monday. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tu que estàs més posat amb això, això implica que és com un dia tristot, no?
És el dilluns més trist de l'any, diuen.
Sí, serà per alguns.
Home, sí, evidentment, clar. Això s'ha de dir que va començar també com una campanya de màrqueting d'una marca i ja s'ha establert com això, com el dia més trist, perquè es queda mig camí de l'adeu de les festes i com de lluny queden encara les següents celebracions.
Hivern, tot una mica, no?
Sí,
gris.
A veure, no acompanya, però clar, com dius, per alguns serà, perquè el dilluns per altres ha començat de la millor manera possible. Quina setmana?
No va dir, després del 0-1 del Sabadell ahir a Palamós, no diré que m'he llevat avui eufòric, però sí que, home, les sensacions són unes altres. Són d'aquelles setmanes que arrenques amb força, eh?
Sí, home, evidentment. L'equip va aconseguir moltes coses i va trencar moltes estadístiques de cop, d'una sola tacada, que es diu, i sobretot va mostrar un punt de consistència de veterania, de solvència fins i tot a l'hora de gestionar moments emocionals, que fins ara o fins fa molt poc era una de les grans mancances que tenia aquest centre d'esports Sabadell, i fruit d'això segurament que encara es trobi doncs, en una zona complicada de la classificació, però amb un bri d'esperança ara jo crec que ja en un punt generalitzat entre tots els arlequinats.
A 4 punts ara, primer gol d'Abde, 9 punts dels últims 12, primera victòria de la temporada fora de casa, primera porteria 0 també, lluny de la nova Creu Alta, 4 debuts en un partit, i això que era la jornada 19, amb què et quedes? Quina dada rescates més, així com més sucosa?
Doncs per mi el fet de guanyar fora de casa. O sigui, el fet que l'equip encara no havia estat capaç de sumar de 3, de fet, en un sol partit ha sumat més punts que tots els que havia aconseguit fins ara. Faig aquest comentari.
Diu molt poc.
Sí, diu molt poc, ho dic perquè el Teruel, amb tot lo malament que està i que encara no ha guanyat en tota la primera volta, té gairebé el triple de punts fora de casa que el centre d'esport Sabadell, en aquest cas a base d'empats, però és que el Sabadell només n'havia estat capaç de sumar-ne 2 de punts lluny de la nova Creu Alta, els empats de Ponferradina i de Terol. I ahir, com diem, amb aquesta primera victòria, crec que per mi, de tot el que digui l'estadística, de tot el que diguin els números, per mi és el fet més destacat a banda de la imatge, com dèiem, i de la sensació que va transmetre l'equip.
És que ahir l'equip arribava a l'equador de la Lliga, tanca la primera volta d'una manera molt deficitària, però al final ho fa passant el Rayo Majadahonda, passant el Sestao River, per tant, és el quart per la cua ara mateix, quan fa 2 dies érem el cué momentani, i insisteixo també en aquest mateix argument, fa 11 dies el Sabadell ja no només estava a 8 punts de treure el cap de la zona baixa, sinó que tan sols havia sumat 11 en el que portàvem de Lliga. El balanç no és per tirar coets ni molt menys, però ara ja passes a la segona meitat de la Lliga amb 17. Home, el botí és més generós.
Sí, i evidentment, i que ningú perdi de vista el que estem dient des del principi, que això queda molt camí, que al final has d'arribar igualment als 46, 47, que segurament marcaran la permanència. Per tant, que el Sabadell ha de doblar gairebé el que ha aconseguit fins ara en la segona volta, perquè li queden 30. Tirant pel cap baix, li quedarien aquests 30 punts per acabar d'assegurar la permanència. Per tant, que el camí encara és molt llarg, però és que venim de tan enrere, venim de tan avall, que ara mateix veure que has aconseguit aquest 6 de 6 d'inici en el 2024, després de guanyar el Tarazona i després dels 3 punts guanyats ahir a Palamós davant la Unió Esportiva Cornellà, que, com dèiem, el punt d'optimisme, diríem, que ha crescut en aquestes últimes hores entre, si no la totalitat, una àmplia majoria, m'atreviria a dir, entre els que van anar ahir i els que ho van seguir a través de Ràdio Sabadell ahir des de casa, segur que aquest punt d'optimisme ha anat a més, però vamos, amb tota la certesa.
Les claus de l'Hotel Suís li deixo demà al Pau Vitori. Per tant, entre avui el Tribuna Preferent a partir de les 7 i demà l'Hotel Suís, segur que es parlarà d'aquesta estadística de com està rendint, malgrat el pèssim registre fins ara en el que portem de temporada, el Sabadell contra els rivals directes, contra els equips de la part baixa de la classificació, perquè és impressionant la diferència de puntuació quan jugues contra els de dalt i quan jugues contra els de baix. Però és que últimament el Sabadell està implicant cada vegada més equips aquí. Va guanyar Unionistes, va guanyar el Tarazona, ara guanya el Cornellà, que evidentment van fent els seus camins i, per tant, tant els de Salamanca com els aragonesos, per exemple, aquesta última jornada, doncs han anat fent via, però estàs implicant cada vegada més equips en aquesta lluita per estar del sisè per la cua cap amunt.
El propi Cornellà, després de la seva ensopegada d'ahir, després d'aquest resultat d'ahir de 0-1, és un altre dels que ara ja veu de prop...
Està marcant la permanència.
Veu de prop el perill, no? I algun altre que, no per culpa o no per activació o per intervenció directa del Sabadell, però que també s'està complicant la vida a passos agegantats i gratuïts en molts casos, com és el Lugo, per exemple. Va ser canviar entrenador, va ser fer fora Pedro Munitis.
Tu t'imagines que realment es veuen aquí abocats a lluitar per la permanència?
A veure, perquè la dinàmica, i a més amb el punt de nerviosisme extrem que es viu allà, com s'ha comprovat, insisteixo, amb aquesta decisió de fer fora Pedro Munitis ara fa ja unes 3-4 setmanes, la dinàmica del conjunt de l'Anxo Carro no és precisament la més positiva, però com dius, entre una cosa i una altra, algun cas amb intervenció directa del Sabadell i en altres casos perquè ells sols es van castigant, la part positiva és que veus de prop un bon grapat d'equips que si es despisten en les properes 2-3 setmanes, sempre que el Sabadell faci la seva part de la feina, òbviament, poden estar bastant més nerviosos del que s'ho podien haver imaginat, com a mínim quan van arribar a l'aturada nadalenca, que segur que van arribar a festes sense pensar que la cosa se'ls complicaria així en aquest inici d'any.
Ahir, a tot això, per redreçar una mica també el discurs cap al que va succeir en aquesta última jornada de la primera volta, per cert, estic pensant, i no hem comentat encara com el Cornellà ha mutat de ser el botxí del Sabadell a ser la víctima predilecta, A la segona B eren 9 partits i cap victòria arlequinada, i des que existeix la primera federació són 4 triomfs arlequinats i només la derrota de l'any passat quan ja no jugaves pràcticament res a l'RCD Stadium contra un Cornellà que estava jugant la vida, que estava jugant-se al no baixar de categoria. Dit això, ahir m'ha vingut al cap perquè és que l'ambient era glaçat i no per la meteorologia, si no fos perquè la parròquia arlequinada es va fer notar i era com jugar en una espècie d'exili a 100 quilòmetres de casa, però amb la teva gent.
Sí, és com si el Cornellà l'haguessin castigat, no? I, de fet, el castiguen cada 15 dies, ho comentàvem fora de micròfon després amb Gonzalo Riutort, amb el tècnic sabadellenc, ni que sigui per aquest punt d'adopció i de residència dels verds, el fet de que per ells és un autèntic càstig, això de jugar a més de 100 quilòmetres de casa, amb el que això suposa. Ahir, però, doncs el punt d'escalfo, com dius, el van portar aquests gairebé 300 arlequinats que no van deixar sol l'equip, que el van acompanyar, que van gaudir finalment del resultat. I com dèiem, anant a la part estrictament esportiva de moment, així per arrencar i per començar a escoltar de nou algun dels bons moments que va deixar ahir Òscar Cano en roda de premsa, Adri, el fet que el partit del Sabadell fos complet gairebé en un tant per cent molt i molt elevat, en alguns moments on, per exemple, els primers minuts i en algun passatge més on el Sabadell també va haver de patir, sobretot en el tram final, quan després de no tancar el resultat, doncs havia de defensar com fos aquell 1-0 que era or, or en la seva dimensió més absoluta. Però, com dèiem, un Sabadell que necessitava això, que tothom al vestidor n'era conscient d'aquesta urgència que hi havia també per guanyar fora de casa, però sobretot, deia Òscar Cano en roda de premsa, i el comencem a escoltar ja, el fet de demostrar-se a ells mateixos que eren capaços de fer-ho. Després de dues últimes victòries a casa com a locals, el fet de saber que podien competir i guanyar també com a visitants.
Teníamos que demostrarnos a nosotros mismos que podíamos competir fuera de casa, ¿no? Es verdad que el equipo no ha estado bien fuera de casa, nunca ha estado... siempre, pues eso, además de que han caído las derrotas, cada jugada del equipo contrario era prácticamente por una ocasión de peligro y era el momento de dar ese paso después de haber ganado los dos como local, de haber podido empatar fuera en mi primer partido en Teruel y llegaba un momento que sí, claro, que era importante, ¿no? Era muy importante, ¿no? Y yo creo que hemos aprobado con nota, ¿no?
Aprovat amb nota alta. Que no sigui tampoc poruc aquí a l'hora de dir la seva pròpia nota, Òscar Cano. És un argument molt manit, molt utilitzat últimament, però és que és veritat. Hem dit moltes vegades les últimes setmanes el Sabadell s'ha tret un pes de sobre, tenia una motxilla massa carregada, es treuen una espina... Aquest tipus de concepte els hem repetit molt, per exemple, quan van trencar la ratxa contra Unionistes, quan van guanyar el duel directe contra el Tarazona, fins i tot l'empat a Terol a Pinilla, que suposava frenar la ratxa de 7 derrotes seguides, però és que la de fora de casa era... És mitja lliga, literal. O sigui, en l'última jornada de la primera volta guanyes el primer partit fora de casa, que ni que sigui per treure't aquesta sensació perdedora que sempre que anaves fora de casa el registre de només 2 punts, 2 empatets.
Sí, aquesta línia negativa que portava l'equip com a visitant i que les últimes hores, o els últims dies, fins i tot els propis jugadors, els propis protagonistes reconeixien, parlaven d'espineta clavada, de no haver pogut encara complir a domicili. Reforça sensacions, reforça fins i tot, diríem, la idea de Cano, des de que el tècnic andalús s'ha fet càrrec de l'equip, ara fa 6 partits ja, aquesta sensació de canvi a molts nivells, però també a nivell de sensacions de maduresa dins del vestidor. Evidentment, tot això acompanyat d'algunes cares noves que després en parlarem, perquè van ser també protagonistes directes en aquesta reacció de l'equip, com a mínim ahir a la victòria davant el Cornellà. Però, de fet, diríem que ahir el Sabadell, si d'alguna cosa se li pot retreure, és que ens va fer patir en excés. Ho dic perquè va generar ocasions més que suficients a l'equip com per haver resolt el resultat molt abans, per no haver arribat aquests últims minuts amb aquest marcador tan obert que sempre deixa un 0-1, amb el fet de que Clau Méndez perdonés segurament l'ocasió, l'única però la més clara que va tenir el Cornellà uns segons després que Abde marqués el 0-1.
Tens clar que Andrés Manzano li fa pagar la tanca, aquella que va
estripar. La pancarta aquella algú l'ha de pagar. Però com diem, va haver-hi ocasions més que suficients per haver-ho tancat abans i en tot cas, com diem, si alguna cosa negativa se li pot trobar al partit d'ahir és aquest, malgrat això, un reforç també mental per Òscar Cano i pels seus homes, el fet d'haver aconseguit tancar el partit, encara que fos amb aquest patiment final.
Es muy importante lo que ha ocurrido hoy, sobre todo de cara a la mentalidad de los chicos, ¿no? Es decir, los chicos saben que en la nueva Creu Alta, pues con nuestra gente se puede ganar, pero tenían muchas dudas, ¿no? Sobre si eran capaces de ganar fuera, ¿no? Y se ha ganado y además ha ganado bien. Yo creo que, del mismo modo que el otro día tuvimos suerte, hoy hemos tenido muy mala suerte porque hemos sufrido en exceso, porque al final un solo gol de ventaja te puede, en cualquier jugada, te puedes despistar y puedes no llevarte los 3 puntos y hubiese sido muy injusto porque, reitero, hemos tenido ocasiones de ponernos 0-2, 0-3 con relativa facilidad, ¿no?
Per mi, d'ahir, i mira que van haver-hi estones de bon joc, moltes ocasions, l'última ja és surrealista que no entrés directament, però més enllà d'això, de noms propis, d'estadístiques, jo d'ahir el que rescato, el que em quedo és el punt de maduresa del Sabadell en una situació, això, compromesa, perquè al final Gonzalo Riutort, com no podia ser d'una altra manera, va acumular moltes peces ofensives en el tram final de partit, a veure si aconseguia volcar el camp cap a la porteria d'Hortolà. Et pot venir el neguit, el nerviosisme, el saber que t'han volat punts, que no has deixat mai la porteria zero, que fora de casa no has guanyat mai, etc. I en canvi el Sabadell, que s'havia caracteritzat per ser un equip, i no és un joc de paraules, molt verd, molt tendre fins ara, ahir la veritat és que va mostrar un saber fer en el moment decisiu de partit, potser pels noms propis també, perquè tenies a Salvador, perquè tenies a Baena en el tram decisiu, perquè no passés res, però va mostrar-se com un equip amb molt ofici.
Amb ofici i, en aquest cas, gairebé sentint-se local, com diem, i que això ningú s'ho prengui a malasa a Cornellà, per no tirar per terra la feina dels pocs, s'ha de dir, també pocs aficionats del conjunt del Baix Llobregat que es van desplaçar fins a Palamós. I és que aquesta era l'altra, també. Com dèiem al principi, amb el suport de la gent, de gairebé 300 arlequinats que no van deixar sol l'equip d'Òscar Cano. Molt suport ahir, molta festa, evidentment, en el punt de celebració. Hem vist imatges, ens hem cansat de veure imatges d'aquesta celebració conjunta entre els propis jugadors, fins i tot els lesionats que van aparèixer per la gespa vestits de carrer per formar part també de la fotografia final amb aquesta afició que ahir es va donar a les graderies de l'estadi Palamós Costa Brava. Bona imatge, bon partit. Aquella sensació, diu Òscar Cano, i ell, que és un dels nouvinguts, que quan tothom va en la mateixa direcció, com és el cas, i defensa una mateixa idea, tot ha de ser més fàcil dins de la dificultat que encara li queda per endavant a l'equip.
Este es el camino de competir en cualquier escenario. La verdad que los chicos están trabajando de manera extraordinaria y a todo esto pues si nos ayuda a la gente como hoy nos ha ayudado, porque la verdad que yo me he sentido como si estuviésemos jugando en la Creu Alta, pues mucho mejor, ¿no? La verdad que es para felicitarnos a todos y a partir de ahí pues bueno, pues a mañana a recuperar, a ver el parte de guerra, recuperar las pequeñas dolencias que hay siempre después de cada encuentro y a preparar de la mejor manera posible el siguiente, ¿no?
Cinc minuts clavats i seran dos quarts de dues en directe a l'Hotel Suís d'aquest 15 de gener del 2024. No només creuem l'equador de la Lliga, també l'equador del mes de gener. Aquest és el camí, deia Òscar Cano ahir al municipal Costa Brava Palamós, després de guanyar 0-1 contra el Cornellà. Anem amb els noms propis, Sergi. Si et sembla, te'ls vaig llançant i tu vas aportant aquí una mica de contingut. Comencem pels joves. Si no canvia molt l'enquesta, el més votat fins ara està sent Vladis per l'audiència de Ràdio Sabadell com a MVP del partit d'ahir per el seu sacrifici, per la seva lluita, per com va estar barallant-se tota l'estona que va jugar contra els centrals del Cornellà. Però a més d'ell, jo t'afegiria també un nom propi. Per mi sorprenent, sincerament, en el sentit més positiu de la paraula, Marro, primer canvi d'Òscar Cano, amb tot el que ahir ja tenia, perquè cada vegada sembla que té més fons d'armari a la banqueta. Cano aposta per un dels joves, per un dels jugadors que té fitxa de filial, i va fer una jugada que és una delícia, però més enllà d'aquest punt de qualitat que va demostrar l'ex del Rubí, l'ex del Sabadell Nord, etc., és que el barbarenc va sortir amb un punt descarat i sense tenir-li cap mena de temor al partit, en el millor sentit de la paraula, sense cap respecte, o sigui, a tirar la porta avall.
Sí, i a més el millor de tot plegat és que al principi pots pensar que és una presència testimonial o per necessitat, per urgència, però com dius, quan acaba sent el primer canvi davant d'una banqueta que ahir sí venia atapeïda de possibilitats en quant a noms propis molt més contrastats, és la demostració del que dèiem. Em sembla, no sé si era el Pau o eres tu en directe, que dèieu com l'està trobant a faltar el filial del Conrad García en aquestes últimes jornades, la qualitat de Marro. I apuntàvem, bé, si és perquè ha de ser important el primer equip, benvinguda aquesta absència en el filial. I així ho està demostrant Òscar Cano. Ahir va parlar de tots dos, com dius, en el tema de Vladis, doncs ja és una evidència que porta molt més rodatge i que el seu paper, des de que va aconseguir aquella titularitat, entre cometes, sorprenent al Reino de León, ha vingut per quedar-se, com a mínim, com a referència ara mateix de l'equip, per davant de peces més importants. No parlo, no parlo tant de Baselga, que està lesionat, però sí de Manel Martínez, que està inèdit, o com a mínim en aquest últim partit va quedar-se inèdit. I en el cas de Marro, també ahir valorat amb escreix per Òscar Cano en aquesta posterior roda de premsa, la victòria a Palamós.
És que influeix, suposo, com estava el partit també, però ahir no juguen ni Manel, ni Cristian Herrera, ni Nando García, i en canvi Soto, que acaba d'arribar, sí que té aquest punt, suposo que d'integració fins i tot, no? De tenir l'últim canvi pel jugador de la Ponferradina. A l'altre extrem, DNI en mà, o sigui, en quant a estadístiques, en quant a números i data de naixement. Raúl Baena, és evident que era l'experiència, la veterania que el Sabadell tenia aquesta temporada a la plantilla, que se l'ha trobat a faltar aquest punt, insisteixo amb el concepte, de saber fer, i que ahir va entrar per resoldre la papereta, per matar el partit, i ho va fer perfecte, en aquest sentit.
Sí, aquests últims minuts que poden semblar que és una mica per perdre temps, en el seu cas, per gestionar minuts, anem a dir-ho així. Van ser 6, si sumem el 5 de l'afegit, però suficients també perquè Òscar Cano tingués paraules de reconeixement cap al jugador de Torrox, que recordem, entre lesions, sancions, etc., encara no havia jugat ni un minut oficial aquesta temporada, i que, en canvi, doncs, potser pot semblar poc lluït, i segurament és una feina molt fosca, però que va sortir per donar aquest punt de calma, de tempo, i de gestionar la possibilitat de que el partit s'acabés d'embogir en aquest tram final. En canvi, amb el malagueny sobre el camp, un parell de faltes, fins i tot una que va provocar ell mateix, sent la víctima, per dir-ho així, que va servir per esgarrapar una mica més de segons, però també paper important. És evident que si avui li preguntem a Raúl Baena li semblarà o li sabrà poc tot plegat, però ahir necessaris també aquests últims minuts amb la presència d'un jugador bastant més contrastat i que ja sap de què va això amb majúscules.
Ja no el tenim inèdit, per tant, ja és un futbolista que ha tingut minuts aquesta temporada, Raúl Baena, i llavors estan els altres tres. Aquesta també és per analitzar-la, Al final, amb la tonteria, el Sabadell ha utilitzat molts jugadors en el que portem de temporada, Entre alguns que han tingut un pas fugaç i si arriba a tenir algun minut més Biel Ferrés, que no en va tenir a la Lliga, seria un jugador més encara, però entre els Antonio Sánchez, gent que ja ha enfilat, que ha marxat i que van tenir el seu moment de protagonisme, i els que han vingut ara, déu-n'hi-do la llista. Et deia, Baena, primers minuts, i després els tres fitxatges. No sé qui destaques més i per què, però Carles Salvador, David Soto i sobretot pel punt de protagonisme de fer el gol, Abdedamar.
Sí, en el cas de David Soto direm que va ser testimonial. En això sí, Òscar Cano va voler parlar del sobreesforç que havia fet el jugador viatjant de matinada per arribar a temps de fer una última sessió preparatòria i poder estar a la convocatòria, fins i tot jugant amb unes dècimes de febre a les últimes hores. En el cas de Carles Salvador jo parlaria d'un partit rodó. De fet, si em preguntessis per mi a l'MVP, em quedaria amb el paper del castellonenc, perquè li va donar en bona part al Sabadell allò que hem trobat a faltar durant moltes i moltes jornades, aquest punt de consistència i de saber fer en aquesta part del darrere, però
estic d'acord.
Segur que el nom propi que sobresortirà és el d'Abdedamar. Havia passat força inèdit fent una tasca més fosca, més defensiva que no pas ofensiva, però noi, quan se'l va necessitar, després de ser la gran sorpresa, diria, de l'11 titular d'ahir, en aquest cas va arribar, va jugar, va ser titular i a sobre va tenir aquest paper protagonista d'aconseguir el gol de la victòria. Li preguntàvem a Òscar Cano també pel paper del jugador de Nador i evidentment és un debut d'aquells que escriuria qualsevol guionista perquè millor impossible.
Viene a aportar eso, además de que es un chico trabajador, como es un chico con talento, con velocidad, con desborde, que siempre lo relacionamos con la portería contraria, parece que es que no trabaja, ¿no? Pero es un chaval muy trabajador, que nos ha ayudado muchísimo en defensa y después, pues evidentemente, cualquier situación en la que él pueda salir con ventaja es muy difícil detenerlo porque tiene regate y sobre todo tiene una velocidad, como ha demostrado, y un temple dentro del área porque el portero de Cornellá ha sabido muy bien y ha sabido evitarlo para hacer el gol, ¿no? Ojalá tenga muchos momentos como el de hoy y ojalá que nos pueda dar muchas situaciones que nos permitan sumar, ¿no?
I a tot això, 15 de gener, equador del mercat de fitxatges, amb un hivern molt mogut al Sabadell, un per al compte ja, crec que Callejón era la quarta baixa i Soto la tercera alta. Per tant, 7 moviments, anem al ritme d'un moviment cada 2 dies, en aquest sentit, en el mercat de fitxatges. Home, aquest ritme és insostenible, suposo, en el que queda de mercat.
Sí, aquest ritme sí, però és evident que encara queden operacions en marxa. Alguna de sortida, que segurament s'acabarà produint, i com a mínim tirant pel cap baix, i pel que s'ha dit en més d'una ocasió i ha repetit en més d'una ocasió el propi director esportiu Carlos Rosende, l'última vegada durant la presentació de Carles Salvador, doncs el fet de que, per desitjar, ell encara parla de dues operacions. Una que apunta clarament a la més innecessària, que és aquest lateral dret, on el Sabadell va absolutament molt coix des de la lesió de Pablo Monroy, i on David Estals continua havent de fer aquest sobreesforç de jugar en una zona que no és la seva, en una posició que no és la seva. Ahir ben ajudat, tot s'ha de dir, per aquest reforç de Carles Salvador. I, per altra banda, perquè faltaria la figura d'un central, que potser és on l'equip ha quedat també un pèl més desdibuixat, una mica més desequilibrat amb tots els moviments que s'han produït fins ara. Per tant, és evident que no podem esperar 7-8 moviments més en els pròxims 15-16 dies, però sí que és evident també, Adri, que 2-3 moviments entre entrades i sortides encara se li han de donar al Sabadell, que si no vaig errat a hores d'ara, perquè jo també m'he perdut una mica, fitxa sub-23 i fitxa sènior.
Sí,
és el que té alliberat. Per tant, encara té possibilitats Rosende i la direcció esportiva o l'àrea esportiva, juntament amb el cos tècnic, per tancar aquest mercat. Veurem. Si tots els que vinguin han de donar el rendiment, no puc parlar de David Soto encara, com dèiem, però el rendiment de Carles Salvador i el rendiment d'Abde, home, és com per ser optimista, com dèiem ara fa una estona. Per ser un Abde, deixem que ho acabi de rematar, que avui és protagonista, un dels protagonistes, com a mínim, al Tribuna Preferent. Escoltarem avui el de Nador, perquè encara no se l'ha presentat oficialment, però avui la gent el podrà escoltar en primeres declaracions després del partidàs d'ahir i del gol.
Ha fet un gol abans, fins i tot, de ser presentat. Com a nou jugador del Sabadell, el rendiment està sent immediat dels nous fitxatges, i que duri i que puguin arribar aquestes figures que jo crec que li fan molta falta al Sabadell, per molt que hagi girat com un mitjó la situació, l'actual cos tècnic. Les carències hi són, Sergi, i al final estàs exposat a, com aquell qui diu, a un refredat de Melívia o de Pau Resta a patir al darrere, amb l'únic recanvi de... Bé, el mateix Carles Salvador és un jugador que és molt polivalent, però em venia al cap a mi ara Ricard Pujol com a possible central, però a la dreta igual, o sigui, tens el comodí de Carles Salvador per sumar-li a Estals, però estàs a un refredat de David Estals del Xino de tenir un problema.
Sí.
El que passa és que, clar, el mercat al final tu no el controles fins al punt de poder avançar les operacions que més urgència et provoquen, no? I suposo que a tots, si a Carlos Rosende, a Òscar Cano, a Elias Martí, a Àngel Martínez, etc., si li preguntem, va, el primer arriba, si pots triar aquí, suposo que dirien un lateral dret, i en canvi en portem ja 3 i no ha arribat encara. Però vaja, cada arriba sí o sí.
Sí, com a mínim aquesta és la idea, i que sembla que més d'hora que tard haurà de caure aquest lateral dret. Veurem també aquesta figura del central, on el mercat és una mica més complicat, anem a dir-ho així, però encara queden dies, encara hi ha hores per endavant perquè això es pugui fer, i recordem que fins al 31 de gener encara som a temps de que el Sabadell pugui fer algun dels moviments. Veurem com acaba tot plegat.
Futur, al marge d'aquesta finestra del mes de gener, li fèiem una reflexió ahir a la roda de premsa postpartit a Òscar Cano. Quan el vam entrevistar, tu segur que ho recordes, a la nova Creu Alta, just abans d'anar cap a Lleó, ell portava només 3 partits i havia fet una de cada. Havia empatat a Terol, havia perdut al camp de l'Arenteiro i havia guanyat a Unionistes a casa. I li preguntàvem per aquest balanç de 4 de 9 i deia, és que jo signo cada 3 partits tenir un balanç de 4 de 9 i en el tram final de Lliga ja veurem a on estem i què necessitem. Ell mateix, i això que es va perdre al camp de la Cultu, ha millorat el que era la seva petició i ha fet un 6 de 9, que eleva la xifra a 10 de 18. No cal ni dir, les comparacions són odioses i que és evident que està sumant molt més del que s'havia sumat fins ara, però és que els números són en aquesta projecció de permanència.
Sí. Les victòries, com dius, contra Unionistes i Tarazona a casa, la d'ahir a Palamós, l'empat de Terol, evidentment amb aquestes derrotes també d'Arenteiro i Cultural i Deportiva Leonesa, i tot això en els 6 partits que porta el Granadí al capdavant de l'equip. Serien números de tranquil·litat, serien números de, com dius, de salvació, però en aquest sentit, Òscar Cano no varia el discurs, eh? Queda molt camí encara per fer. Assegura i augura que vindran setmanes on el somriure no serà ni molt menys el que es pugui plasmar, que es patirà alguna ensopegada, però això sí, que el més important, més enllà del que diguin els números i amb aquest sobreavís del propi tècnic andalús, el fet de saber que quan arribi tot això, el pas enrere no ens ha de portar a retrocedir.
De 18 hemos hecho 10, siguiendo con esa lógica, obviamente el equipo se tiene que salvar, ¿no? Pero vendrán altibajos porque esta competición es muy dura, muy difícil. Pero lo que más me llena de orgullo y sobre todo me deja contento es que el equipo compite. Y cuando un equipo compite, al final va consiguiendo, va obteniendo puntos, ¿no? Igual uno de aquí, tres de allá, a veces perderemos. Seguramente yo llegaré aquí a varias ruedas de prensa con cara de perdedor. Pero lo importante es que la gente se queda de pie, que se han unido a la causa chicos que a priori no contaban mucho y compitiendo a gran nivel.
I anava de visita al dentista, tampoc és això, però vam coincidir tots tornant de Vigo, de Barreiro, que el Celta Fortuna ens va semblar el millor, ja no només d'aquesta temporada, sinó segurament de les tres temporades que portem de Primera Federació, rival al qual s'havia enfrontat el Sabadell, amb unes condicions espectaculars, amb un joc trenat deliciós i en un partit en el qual el Sabadell, és veritat que va plantar molta cara en moments de on es veia superat, i que va arribar a empatar dues vegades aquell partit sota la pluja, però que el Celta Fortuna ens va encantar. Ve de perdre el lideratge aquesta setmana, va caure ahir contra el Nàstic de Tarragona a casa, però és el primer rival de la segona volta, Sergi.
Sí, s'ha quedat sense aquest títol honorífic de campió d'hivern que es dona a l'arribar a l'Equador i ho ha fet amb aquesta derrota davant el Nàstic i, evidentment, combinada amb la victòria de la Pontferradina, que ara el supera per un punt, però, tot i així, uns números ara mateix espectaculars d'un equip que fora de casa, Adri, perquè ens fem una idea, només ha perdut dos compromisos. N'ha sumat ara mateix 20 punts, és el millor visitant d'aquest grup primer, aquest Celta Fortuna, i suposo que tot plegat no és casual. Ho dic perquè ha sumat dos punts més lluny de Barreiro dels que ha sumat ja com a local davant de la seva gent. Si recordem el partit de Barreiro, com deies, encara sense Òscar Cano a la banqueta, diu el tècnic andalús en aquest cas, que potser fins i tot és l'extra de motivació que necessita l'equip ara per dir que aquí estem i això ja no és el que havíem vist a la primera volta.
¿Por qué no vamos a ganar? Sí que es cierto que necesitamos ganar, pero... Es decir, como aún habiendo la necesidad, seguramente nadie dé un duro por nosotros el domingo que viene, pues eso también puede, pues eso, tocarnos un poquito el orgullo y decir, sí, viene el líder, viene el equipo que mejor juega con diferencia de todos cuantos componen la Primera Federación. Por lo menos vamos a tratar de poner las cosas muy difíciles al que está siendo líder.
Doncs un repte majúscul, el que té per començar aquesta segona volta al Centre d'Esports Sabadell. Per si algú ha anat una mica perdut, Sergi, amb canvi d'horari respecte al que el dia de Sant Esteve va comunicar la Federació Espanyola.
Sí, aquest partit estava previst per dissabte a la tarda, però com ja vam anunciar a Ràdio Sabadell i finalment es va acabar de confirmar, com dius, el dia de Sant Esteve, doncs amb aquests canvis, bé, el dia de Sant Esteve es van confirmar els horaris, posteriorment es va confirmar el canvi d'aquest horari. En aquest cas, un partit que finalment es jugarà diumenge al migdia, que ningú es despisti, perquè es juga diumenge a les 12 del migdia, i com dius, primer de la segona volta, primera cita de nou a l'estadi ja en la segona meitat del campionat, i amb un equip que avui ha fet aquest típic entrenament de recuperació. Tota la setmana serà Sant Oleguer, per cert, tret del dijous, que es farà de nou sessió a porta tancada a l'estadi de la nova Creu Alta. Demà descans i dimecres, com diem, posar-se en marxa per pensar ja en aquesta visita del filial del conjunt Celtinya. Veurem com afronta aquest partit el conjunt arlequinat, sens dubte amb una moral més elevada que no pas en altres ocasions. I res, que només per acabar de fer una mica d'agenda, recordar que aquesta tarda, aquest vespre, tenim cita tots plegats amb la tertúlia del Tribuna Preferent, que segur que avui és d'aquells dies, com a mínim, per regalar-nos una miqueta de satisfacció després d'aquest bon moment i d'aquesta victòria d'ahir a Palamós.
Com és habitual, a les 7, amb el Pau Vitori al capdavant de la tertúlia i amb Abde Damar fent les seves primeres declaracions com a arlequinat. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Normalment aquesta temporada 2023-2024 les alegries venien del filial i les decepcions del primer equip i s'han canviat de moment aquest últim cap de setmana les tendències perquè el filial ha cedit el lideratge de la Lliga Elite. La derrota contra l'Europa B per 3-1 ha fet pujar els escapulats aquest primer lloc en detriment d'un Sabadell B que com a mínim es manté dins les places d'ascens directe a tercera. Les punxades també en aquesta última jornada de la Lliga Lliga Elit del Lloret i del Valls permeten als de Conrad García gaudir encara d'un coixí de dos puntets. El tècnic arlequinat creu que, veient el nivell de la competició, s'ha de posar en valor tot el que s'han fet fins ara.
S'ha de donar mèrit, no, el que hem fet. La realitat és que ara estem en una situació que la veiem dolenta perquè venim de perdre, però és que fins fa res anàvem primer i ara mateix estem a llocs d'ascens directe. Per tant, li hem de donar valor a aquelles jornades on semblava que guanyar era fàcil. No sé si ara no recordo exactament, però diria que van ser 5 partits guanyats, seguits, i ara li donarem potser més valor al que vam fer que en el moment que ho fèiem.
L'entrenador reconeix que no van estar bé el nou Sardenya en el còmput general de l'enfrontament. En el duel entre els dos primers, el Sabadell B, la veritat és que va pagar molt car la mala sortida del terreny de joc, i a l'equador de la primera meitat ja perdia per 2-0 amb dues pèrdues. José Enrique va retallar distàncies abans del descans, però la reacció va quedar aquí, ja no va anar a més. García parla així de la ratxa d'un punt dels últims 9 que acumulen ara.
Durant la temporada sempre hi ha algun moment, no?, on no aconsegueixes tenir el màxim rendiment dels jugadors i no acabes d'estar fi, i l'important en aquests moments de la temporada és aconseguir que sigui el més curt possible, que ens aixequem, que dels últims 3 partits diria que portem un punt només. Per tant, ens hem d'aixecar allà i fer això el més curt possible.
Si la primera federació tancava la primera volta aquesta última jornada, ahir diumenge, dissabte que ve, d'aquí a 6 dies, els arlequinats seran els encarregats de creuar l'equador, d'acabar la primera volta, la primera fase de la Lliga Elit, rebent el CUE, el Granollers, a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia. Gairebé 2:45, fem una aturada molt ràpida per la publicitat. A la tornada hem de parlar així d'entrada de dos europeus, del d'handbol masculí, amb victòria, a més amb un accent totalment sabadellenc, de la selecció espanyola masculina, i també de la de waterpolo. L'europeu ja s'ha definit, malauradament amb derrota a la final. En el cas de les noies, ara toca la final masculina.
¿A ti te gusta que en el taller te traten como a un rey, verdad?
¡Sí!
¿Y si además te dan coche de sustitución y financiación sin intereses? Todo esto lo tienes en Midas, donde cuidamos de ti y de tu coche con la última tecnología. Llevamos más de 30 años siendo la marca líder en el mantenimiento de tu vehículo con los mejores profesionales.
Midas. Te esperamos en Midas Sabadell con descuentos de apertura. Hasta un 25% en la revisión oficial.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu, tenim nou campió d'Europa de waterpolo femení. Pau Vituri, com estàs?
Bon dia, Adri.
I parla neerlandès, aquest equip. No, no, Vituri, tu no. Has posat una cara, no tens, no té al cap ni una sola paraula en neerlandès, no?
Els meus avis em matarien, eh?
Que són dels Països Baixos.
Van treballar.
Ah, sí?
Als Països Baixos, sí. Això era per fer un altre...
No sabia... Hosti, quin cop amagat, eh?
Un altre episodi. Van haver d'emigrar en els anys 60.
Els Vituri o els Nicolàs?
Els Nicolàs.
Els Nicolàs. Senyor Nicolàs, què tal, com està? T'imagines el telèfon parlant aquí en neerlandès? Dèiem que Països Baixos és el nou campió d'Europa de waterpolo femení. Jugava a Eindhoven, precisament, a aquesta final, aquest europeu en general, i van fer bona la condició de locals per acabar amb l'hegemonia d'Espanya, que, recordem, havia guanyat en les últimes dues edicions.
Sí, és el primer títol per les neerlandeses des de Barcelona 2018, precisament, i el sisè en el global, desfent l'empat que hi havia al capdavant amb Itàlia, al capdavant del rànquing. Pel que fa al partit, una final, la veritat, molt igualada, molt emocionant, i sobretot pel que ens interessa a nosaltres, amb un marcat accent sabadellenc, perquè 15 gols del total d'aquests 7-8, d'aquest marcador final, d'aquests 15, 7 van dur el segell de waterpolistes de l'Astralpool Natació Sabadell. Per tant, estem parlant, doncs, de pràcticament la meitat. Repassem. Campiones en tenim dues, Sabrina van der Sloot i Marche Keuning, i 5 subcampiones, Maika García, Laura Ester, Judit Forca, Paula Leiton i l'MVP del torneig, Bea Ortiz.
Sí que es de agradecer este premio individual, pero hubiese preferido mucho antes el oro con el equipo. Pero bueno, no ha podido ser. Creo que hemos hecho un gran partido y a seguir hacia adelante.
Un gran partit, deia la Tarrasenca. Vituri, al final, anant sempre a remolc, però...
Tarrasenca has dit?
Biordiz?
Rubinenca.
Ai, és veritat. Sí, li
Paula Leitón és la Tarrasenca.
Sí, se m'enfadaran allà a Rubí, on també tinc família. O sigui, avui la cosa va de família, i de quedar malament. Deia que al final la final va ser molt igualada, però sempre a remolc.
Sí. La veritat és que Espanya va anar per davant en l'1-0 que va fer Judit Forca i en el 2-1, però a partir d'allà els Països Baixos, sobretot a partir del segon quart, es van fer amb el control del partit, però sí que és cert que va haver-hi un parell de gols a l'últim quart de Paula Leitón i de Maika García, precisament. La Maika García va situar el 7-7 faltant 2 minuts i tot es va decidir en l'última jugada, faltant 6 segons, un xut de la local Vente Rogue que va entrar també amb un punt de fortuna, una acció que de fet lamentava després del partit la mateixa Bea Ortiz.
Al final esto es el deporte, ¿no? Nunca sabes lo que puede pasar. Le ha dado a Martín en la cabeza y la pelota ha entrado. Ha sido suerte, no lo sé, pero bueno, es lo que te digo, el deporte es así, nunca lo puedes controlar. Creo que hemos hecho un gran partido en defensa, creo que hemos estado unidas en bloque constantemente del primer minuto hasta el último. I al final, bueno, pues ellas tienen este punto de suerte que les hace que esa pelota entre.
A tot això teníem una vuitena representant del Natació Sabadell a Eindhoven, Sofia Justini, que es va quedar amb la mel als llavis.
Sí, ja a les semifinals havien perdut d'un gol, precisament contra els Països Baixos, i en el partit del bronze, a 3/4 del mateix, van caure per un ajustat 7-6 contra Grècia. En aquest cas, una derrota dolorosa pel Sete Rosa, perquè de moment no tanquen la seva classificació pels Jocs Olímpics. El mes que ve a Doha, al Mundial, tindran una nova oportunitat.
I qui tampoc té encara el bitllet per anar a París, però temps al temps, és la selecció espanyola masculina, tot i que en el seu cas se l'haurà de treballar, se l'haurà de guanyar demà a la final de l'Europeu de Zagreb. Per tant, hi ha similituds aquí també.
Sí, demà hi entrarem més a fons amb protagonista encara no confirmat, per tant no direm el protagonista, però destacar que ahir Espanya va eliminar la seva nèmesi, podríem dir el waterpolo de seleccions, que és Itàlia, amb un partit defensiu, 7-4, ja el vam anar comentant durant el Sabadell en joc, però és que gairebé 20 minuts es va estar sense marcar en una semifinal al Settebello, que és com es coneix a la selecció italiana. Estem parlant de pràcticament 2.5 quarts, que parla molt i molt bé del treball defensiu que va fer ahir a Espanya. De fet, ho destaca també el seleccionador David Martín.
Sempre diem que per guanyar aquests partits hem de defensar, és la nostra identitat, la nostra arma. Ells també han defensat molt bé, perquè feu 7 gols també és molt poc. Ha sigut un partit físicament molt dur, però evidentment la clau ha sigut la defensa, que era ja el que havíem parlat. Per tant, orgullós de tot l'equip, i ara seguim, que queda un mes.
Dels 3 de l'Astral Pool Natació Sabadell, per cert, Blai Mallarac va marcar un d'aquests 7 gols. Edu Lorrio va ser suplent d'un Unai Aguirre, que realment va estar excels ahir. I Alberto Barro va ser un dels 2 descartats per David Martín. L'últim escull, com en el cas de les noies, parlàvem d'aquestes similituds, Adri, serà la selecció anfitriona, Croàcia, que va tombar Hongria a la segona semifinal per 11-8. Si els magiars haguessin passat a la final, com ja tenen plaça olímpica, Espanya s'hauria classificat automàticament pels Jocs. Per tant, demà hi haurà premi doble en aquesta final que es disputa a partir d'un 8:15 del vespre a Zagreb. Destacar també, per cert, que els croats són els vigents campions d'Europa i que Espanya, ho vam dir ja a la prèvia, mai ha guanyat un europeu.
Doncs és el moment de trencar aquesta estadística i d'aconseguir el bitllet per París i que la representació sigui doble, i més estan tan pendents com estem aquí a Sabadell del que suposaria això a nivell d'esportistes de clubs de la ciutat que anirien a París. Res més, no, Vitori?
Res, avui ja està, sí.
Doncs vinga, va, anem a parlar una mica amb vol. Fins ara!
Adeu!
Hauria d'haver buscat alguna paraula en neerlandès aquí per acomiadar-lo. Va, un altre europeu que està en marxa és el d'handbol. Espanya s'ha refet de la millor manera possible de la sorprenent derrota, sobretot per la contundència en l'estrena contra Croàcia, i va guanyar de forma clara Romania, la Romania de Pasqui, de Xavi Pasqual, 24-36 ahir. Van jugar els 3 sabadellencs i ho van fer a gran nivell. Aleix Gómez va ser el màxim golejador amb 8 dianes, Dani Fernández en va signar 6 i en Tarrafeta 3 més, per completar així un total de 17 gols sabadellencs. El central del PUC, Tarrafeta, reconeix que necessitaven una actuació així
para esvair dubtes.
Contentos por la victoria, sabemos que era importante para quitarnos un poco de la cabeza el partido del otro día contra Croacia. Hemos empezado ahí un poco ajustados, sabíamos que no íbamos a ganar los 15 primeros minutos, así que hemos sido pacientes, poco a poco hemos abierto la brecha ahí al final de la primera parte, y en la segunda pues ha sido continuar, subir los balones rápido, defender bien, salir al contraataque, y al final pues una victoria importante para nosotros, para la confianza y de aquí para arriba.
Està sent un inici d'europeu més aviat accidentat pels de Jordi Rivera. A banda de la derrota que comentàvem de la primera jornada contra Croàcia, han caigut ja dos lesionats. Miguel Sánchez Migallón, que ha estat substituït pel barceloní Viran Morros, i també ha dit adeu al torneig Caldi Odriozola. I en el seu lloc ha entrat atenció un jugador de Sant Quirze, Ferran Soler. Amb ells, els hispanos tancant demà la primera fase contra Àustria, amb l'obligació de guanyar de nou per poder estar en el main round. Això a Alemanya. Aquí a casa nostra, l'equip de formació d'Ian Tarrafeta i d'Aleix Gómez, l'Oar Gràcia, ha tingut una estrena de segona volta molt profitosa, primera nacional. Com es preveia, els de Pere Llats no van tenir problemes per guanyar el penúltim classificat al Molins per un clar 42-29. Els dos punts mantenen segons els graciencs i fan retallar distàncies amb el líder, la Roca, que va empatar a casa contra el Sant Esteve de Palautordera. Al carrer Bocaccio, el més destacat amb 9 gols, va ser el capità Bernat Correro, qui reapareixia després de lesió.
Content. Ja sí que vaig acabar l'any lesionat, però ara ja porto una mica de rodatge des del Nadal i res, content. Evidentment, si puc aportar amb gols, perfecte. Si és amb altres coses, també. Al final, crec que tothom més o menys et diu el mateix, que al final es tracta de portar per l'equip i que el més important són els dos punts.
Va ser un vespre perfecte. Gràcia amb el vital triomf del femení de l'Oar 32-23 davant la Roca, un duel que les de Carol Carmona havien de guanyar tant sí com no per mantenir ben vives les esperances de classificar-se per fases, i l'equip va respondre a la perfecció. A la porteria, Mercè Buixó va estar senzillament espectacular.
No. Yo cuando empiezo a contar no es que me descuente, pero es que me empiezo a calentar la cabeza, y lo mejor es, lo que digo siempre al vestuario antes de empezar un partido, es disfrutarlo, sobre todo celebrarlo, que vemos a la compañera de al lado que hace que le sale algo mal, no pasa nada, se le apoya, se le dice que lo ha hecho bien, que a la siguiente más, y es que es la actitud, y cuando tenemos actitud y disfrutamos del deporte, del hobby que nos gusta, sale todo hacia arriba.
Gràcies a ella, a la bona defensa col·lectiva i a un bon grapat de contraatacs, l'Oar va començar marxant al marcador en el tram final de la primera meitat. Amb el triomf, les verdiblanques es posen a 3 punts del segon classificat, ara el Sant Joan d'Espí, i recordem que tenen pendent recuperar el duel contra el Mataró. Al final de l'enfrontament contra la Roca, el Sergi Parc va conversar amb la màxima golejadora de la Lliga, amb la Janna Sobrepera, qui va sumar 10 gols més dissabte en el seu compte particular.
Som-hi, va, amb la Janna Sobrepera, jugadora de l'Oar Gràcia després d'aquesta victòria, al final, còmoda, sobre la Roca. Què tal, Janna?
Hola, molt bé, molt contenta.
Em deies ara aquí, fora de micro, una mica sorpresa i tot, de que al final aquest resultat hagi estat doncs, amb aquesta diferència de 9 gols, no?
Home, evidentment no ens esperàvem ni molt menys guanyar de 9. Evidentment era molt important aquest inici d'any, diguem, no? I sabíem que era un rival directe a batre. O sigui, estem allà 4 o 5 equips a dalt, que tots volem les fases d'ascens, i llavors la Roca va per sobre nostra, i eren dos punts que no podíem deixar escapar a casa.
Diré una obvietat ara, però suposo que teníeu moltes ganes de guanyar, més que res perquè el 2023 va acabar d'una manera una mica estranya, no? Amb aquella derrota a la pista del Misata, que és una pista que es pot perdre, no? Però després l'ajornament del partit contra Mataró. Al final, vulguis o no, mira l'estadística i veies que l'Oar Gràcia feia més d'un mes que no guanyava, amb l'aturada de Nadal i tot inclosa, clar.
Bueno, sí, vam acabar l'any amb bastant mal gust de boca, perquè a part de la derrota a Mislata, vam tenir una experiència bastant dolenta, totes malaltes, per això es va pressar el partit, i llavors va ser una acabada d'any doncs, molt dolenta, no podíem entrenar, vam estar 2 setmanes parades completament, llavors reprendre-ho no sabíem com sortiria, podia sortir molt bé o podia sortir molt malament, i doncs per sort ha sortit més que bé.
Ha sortit rodó amb aquesta importància de guanyar avui, que com deies, al final la distància amb la Roca, que era l'equip que fins aquesta jornada marcava aquesta zona de fases d'ascens, era de 4 punts. Si guanyava us posàveu a 2, amb aquests 2 punts encara que teniu per recuperar amb el duel contra el Mataró. Vull dir, partit de vital importància, a més en aquest any de calendari, on la setmana que ve jugueu contra Sant Quirze, hi ha el parèntesis contra Ribes, però després Sant Joan d'Espí, vull dir, esteu en un tram que jo crec que us esteu jugant bona part de la temporada.
Totalment, jo crec que abans de mitja segona ronda ja sabrem, ja eren equips a dalt més diferenciats de punts. És el primer any que jo crec que estem tants equips a dalt lluitant, i res, al final cada jornada, sigui qui sigui, es poden perdre punts. Vam anar a Onda, que era mitja taula cap a baix, i en vam perdre de 10. O sigui que ja siguin els de dalt o els de baix, no podem relaxar-nos en cap mena de jornada.
Per tu també, per respecte individual, no et preguntaré doncs, per aquesta quantitat de gols, que al final sempre tenim una resposta força comuna, no?, quan t'ho preguntem, però sí que és cert que, vaja, que estàs doncs, en aquesta estadística de màxima golejadora de la Lliga. Avui també has tingut una actuació força completa, no? Contenta per les sensacions i pel que estàs aportant a l'equip també aquesta temporada, o què?
Bueno, totalment. Jo ja ho vaig dir, sempre ho he dit, que al final jo jugo bé quan em sento còmode en el lloc i Oar, la veritat, que és el lloc que m'he sentit millor, més còmode, a part amb les companyes tot és molt més fàcil i res, em sento un molt bon estat físic aquest any, així que res, seguir treballant, evitar lesions sobretot i res, intentar portar sempre el màxim, tant a nivell de la pista com fora de la pista.
Felicitats per l'actuació d'avui i això, sort la setmana que ve al derbi contra Sant Quirze, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I afegim un últim apunt. En futbol sala femení, l'Atico disputa aquesta nit la segona ronda de la Copa Catalunya. Enfront tindran les Glòries, un equip de divisió d'honor catalana, és a dir, dues categories per sobre i que entra ara a la competició. Les sabadellenques, per contra, van superar per 0-5 el Polinyà a l'anterior eliminatòria. El partit començarà aquesta nit a 11:15 al pavelló nord. En cas de guanyar l'Atico, hi hauria més derbi sabadellenc contra el futbol sala Sabadell femení a la tercera ronda d'aquesta Copa Catalunya, després del triomf arlequinat 0-14 de fa uns dies a Can Cuiàs, i si no, el creuament serà entre els dos rivals que estan disputant-se la primera plaça d'aquesta divisió d'honor. Així arribem pràcticament a les dues. Moment de cedir el testimoni en aquest estudi de Ràdio Sabadell als companys d'informatius, a la Núria García, que la tinc per aquí fa estona ja afegint pressió, i al Notícies Migdia, que també farà des del control de so, la Beatriz Aguilar. Demà més amb el Pau Vituri a la 1 a l'Hotel Suís, però avui tenim tertúlia arlequinada a les 7, entre d'altres històries, amb Abde Damar, amb el golejador ahir a Palamós. Que vagi molt bé el dilluns. Una abraçada. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.